setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Bon dia i bona hora. Tot just passen uns minuts de les 10 del matí en aquest dissabte 21 de febrer. Això és el programa de COPE Catalunya i Andorra i jo sóc la Raquel Camins, que t'acompanyaré les dues properes hores on parlarem de hobbies curiosos. Entre ells, el de fer de cambrer infiltrat a festes, celebracions i casaments. Ens ho explicarà un oient, el Santi Gallissa. I voleu saber com generar, gestionar i protegir els recursos en un context econòmic incert, com és el d'avui dia? Doncs en parlarem amb l'economista Teodor Damàs i coneixerem també la ruta de Girona a Bescanó, un tram accessible i ple d'encant de 15 quilòmetres, ideal per gaudir en família, i ens ho explicarà l'alcalde de Bescanó, el Xavier Vinyoles. I si voleu conèixer d'on ve la tradició de les figues i per què forma part de la nostra història gastronòmica, en parlarem amb el regidor de Cultura i Promoció Econòmica de Capellades, l'Àngel Sotegas. Un matí ple de temes diferents i espero que siguin del teu interès. I, per cert, si coneixes d'algú que té algun hobby curiós o tu mateix, tu mateixa, em vols explicar el teu, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. Ara sí, comencem Cap de Setmana.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Setmana parlem de hobbies, d'aquelles coses que us apassionen, algunes d'elles que acaben esdevenint la vostra professió, la teva professió, i m'encanta que m'ho expliqueu. Em llegeixo tots els mails que arriben a camins.catalunya@cope.es o també em podeu escriure a través de l'Instagram raquel@camins. I avui parlo amb el Santi Gallissa, que és la prova que un hobby pot acabar convertint-se en una professió. Ell és apassionat de l'humor i de fer riure la gent des de que era ben jove i ha portat el seu talent a un nivell únic i actualment treballa com a cambrer infiltrat en casaments i celebracions, sorprenent els convidats amb situacions inesperades. Amb naturalitat, improvisació i molt d'enginy, transforma qualsevol festa en una experiència memorable i avui ens acompanya per explicar-nos com es viu fent riure mentre serveixes copes. Molt bon dia, Santi.
Hola, bon dia.
Santi, quan vas descobrir que fer riure la gent podia ser alguna cosa més que un hobby?
Doncs quasi bé des de la joventut, des de la universitat, i ja des de també de ben jove, que vaig veure, ostres, la gent riuen amb mi del que faig i com ho faig. Ja no és explicar acudits o xistes, sinó senzillament és tal com faig riure, tal com explico les coses de forma natural.
I recordes el primer cop que vas fer de cambrer infiltrat? Com va anar?
Sí, ho recordo. Me recordo que vaig treballar per una altra agència, em van trucar si podia fer aquest servei, i jo dic, vale, doncs m'apunto, i vaig fer-ho, i vaig ser a Barcelona, en un restaurant de Barcelona, que no diré el nom, però en aquest cas va anar superbé, va anar molt bé, i d'aquella experiència me'n recordaré sempre, perquè és com va ser el primer cop, i va ser molt maco, vull dir, que vaig entretindre, i sense cap mena de guió, senzillament de fer coses que la gent no espera, no? De forma natural, per coses raretes, no? En aquest sentit.
I has tingut algun moment en què els convidats gairebé descobreixen el pastís?
Bueno, la meva forma de treballar és que jo he vist també que hi ha molta competència en mi en aquest cas, no? I molta gent el que fa és, sobretot, és trencar coses, doncs tacar la gent, o jo què sé, també o tacar, o diguéssim, també ofendre, o ensopegar, jo no sé fer això. Jo treballo a la naturalitat fent humor absurd, que és el meu estil d'humor, elegant, humor blanc, humor absurd, i també humor gestual, que és jo d'on vinc, que és el clown, i llavors això ho aplico dintre el meu cambrer infiltrat, que és una forma diferent de treballar. I a mi la gent diu, aquest home és de veritat o no? Llavors la gent es queda pensant, i Sí o no? Perquè, clar, també sóc simpàtic, sóc educat, sóc elegant, la gent no espera que un tio que vagi allà i comença a xerrar amb la gent. I llavors, això no esperar, al no esperar res, doncs arriba a ser la sorpresa que al final, ostres, me l'has colat. I llavors, això a la gent agrada moltíssim.
Quina és la reacció més divertida o més surrealista que has vist en un casament?
Doncs és això que estava comentant, no lligant-ho, no, en aquest cas. Mira, la que em va agradar molt, 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 t'explicaré ara, que hi havia una boda, un casament, doncs que els que es casaven van contractar amb un monologuista, o hi havia també uns animadors per nens, i a mi, com a cambrer infiltrat, anant una miqueta entre la gent, doncs estan allà animant el cotarro, no? Doncs el piropo que van tirar va ser... Mira, esta boda me lo he pasado genial gracias a ti, porque me lo he pasado muy bien gracias a ti, que m'has entretenido muy bien. Això és el millor piropo que puc rebre d'una persona, perquè vaig entretindre, vaig fer riure amb un sector de gent que estaven agraïts i que es deixaven de fer, no? Que facilitaven la meva feina. I això és molt d'agraït de les persones.
I com a còmic, quin tipus d'infiltrats has fet?
Doncs com a còmic he fet bastants infiltrats de tot tipus de l'amic d'una festa, no? De la parella d'algú d'una festa, també he fet. I també de guia turístic, vull dir, que també és l'altra professió que tinc, que sóc guia turístic, també he fet d'això, no? Vull dir, que he fet de cocteler, de sommelier fals, no? També he fet moltes de cocteler, de bartender, no? Fals, també he fet això. Vull dir, si me puc infiltrar en molts papers en aquest sentit, sí.
Improvises molt o portes algun guió a la butxaca?
No, no porto cap guió, això ho tinc establert. El que sí que és em preparo una mica el perfil a qui haig d'actuar, sobre qui, o sobre què és el que haig de dir, una miqueta, em preparo una miqueta abans, i també treballo sobre una estructura, perquè vaig de menys a més, no? I al final, com les postres, doncs allí sí que jo em destapo que sóc un còmic o sóc un cambrer fals, i que no és la meva professió, és que sóc actor, en aquest cas, i allí em descobreixo i donant les gràcies a tothom i a qui m'ha contractat.
I quan ha passat això, Santi, alguna vegada t'han acabat convidant a la festa un cop revelat el teu paper i han dit ja que estàs aquí, et quedes?
Sí, algun cop. M'ha passat poques vegades, però sí que m'ha passat dos, tres cops, però sí, és molt d'agrair també. I això m'agrada molt que també ho facin, també és com sentir, mira, estàs dintre de la nostra família, doncs deixem que participes a la nostra festa. M'ha passat poques vegades, però és molt maco això també que t'ofereixin també participar a la seva festa.
I, clar, hi ha el moment que fas de cambrer infiltrat, hi ha una part que has de fer de cambrer. I què és més difícil, servir bé o fer riure sense que et descobreixin?
Doncs et diria, mira, jo sempre serveixo bé. El que passa, jo quan serveixo les coses, ho faig de forma bé, vaig lent, treballo portant només un plat, clar, la gent va amb bandeja, amb safates. No, i em porten 4 o 5 plats, i això no ho sé fer. Llavors, jo prefereixo fer una cosa ben feta, portar només un plat, que la gent sospita, dic, que raro que porti un plat. O porto només dos plats, una forquilla... Llavors, jugant des d'aquest punt absurd, que la gent no ho veu, jo jugo des de la sutilesa pel que crida l'atenció. Llavors, la gent comença a sospitar d'això. Llavors, aquí està la gràcia. Per tant, és més... Jo treballo d'una forma que no és fàcil el que faig, però també difícil fer riure d'un punt de vista que és riure de mi mateix. I llavors això és graciós.
I si la gent que ens estigui escoltant i digui que divertit, doncs ara tinc una celebració o per Sant Valentí mateix o un dia especial, un casament, un aniversari, m'agradaria contactar amb el Santi Gallissa. On et poden trobar?
Doncs em poden trobar a la meva pàgina web de www.santigallissa.com o també tinc el meu correu sgallissa@gmail.com o també a l'Instagram amb el @sgallissa.
I,
amb una S.
Amb un S Gallissa, amb una S. I si et poguessis sentir infiltrar a qualsevol esdeveniment del món, quin triaries?
Ostres, jo potser com a polític... A veure què és el que passaria per allà. Estaria molt bé, eh? A veure. De parentar i mirar què és el que passa darrere, o darrere, no? De gent important, que és el que estan manegant. I ja veus com és com una espia. En realitat no sé ser com una espia que després treus la informació allà.
Series com un petit Nicolás, però un petit Santi Gallissa, eh? Una cosa així.
Sí.
Ja ho saps tu que ens estàs escoltant des de casa, des de la feina, conduint allà on sigui, vols explicar aquella cosa que t'apassiona, aquell hobby que potser és la teva professió, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. I Santi, moltíssimes gràcies per ser aquest dissabte amb nosaltres i molts més
moltes
èxits.
Gràcies. Moltes gràcies, Raquel. Gràcies a vosaltres. Gràcies a tu.
M'acompanya ara el professor Adrià de la web online Jo Aprenc Català, i el trobareu a www.joaprenccatala.cat amb la seva secció dedicada a la llengua viva, i parlem de paraules que s'estan perdent en el dia a dia, com andròmina, eixerit o enraonar, i de per què val la pena recuperar-les, perquè no caiguin sobretot en l'oblit, i ens ho explica ell. Molt bon dia, Adrià.
Bon dia, Raquel. Exacte, tal com dius, aquesta setmana volem parlar d'un fenomen que passa sovint sense que ens n'adonem. Paraules catalanes que són ben nostres però que cada cop sentim menys. No perquè no existeixin, sinó perquè les hem anat arraconant. I això passa per molts motius. De vegades perquè una llengua hi ha fet pressió, de vegades perquè la realitat ha canviat i de vegades simplement perquè ens semblen paraules estranyes o antigues, encara que no ho sembli. Per exemple, penseu en el verb enraonar. És una paraula present al diccionari, però avui molta gent sempre diu parlar o xerrar. Enraonar ha passat més a un segon pla. O una altra paraula molt expressiva, andròmines. Serveix per parlar d'objectes vells, inútils, que fan nosa. Quants cops diem trastos o directament coses quan andròmines ho diu tot d'una sola vegada? També passa amb adjectius com eixerit. És una paraula personalment preciosa, per parlar d'algú espavilat, despert, amb iniciativa, però cada cop és més habitual sentir espavilat i l'eixerit va quedant més arraconat. Un altre cas és dèria. Tenir una dèria no és només tenir una idea, sinó una obsessió, una mania que et ronda pel cap constantment. És una paraula molt precisa, però sovint la substituïm per explicacions més llargues. I què passa amb verbs com endegar? Vol dir posar en marxa, iniciar alguna cosa, projectes, converses, canvis. En lloc d'això, sentim molt començar o iniciar. I aquest endegar queda relegat a registres més formals o literaris, quan podria ser perfectament més habitual en la llengua quotidiana. I tot això ens porta a una pregunta molt important. Realment aquestes paraules estan mortes? La resposta és no. Les paraules no desapareixen del diccionari, desapareixen de l'ús, i l'ús depèn de nosaltres. Així que recuperar una paraula no vol dir parlar estrany i forçat, vol dir tornar-la, com si diguéssim, a posar en circulació, fer-la servir amb naturalitat. Si una paraula és bona, expressiva i útil, tothom té dret a continuar, o sigui, la paraula té dret a continuar viva. I aquí és on la llengua es converteix en una responsabilitat col·lectiva. No es tracta de parlar com fa 100 anys, sinó de no empobrir el català sense adonar-nos-en. Cada paraula que perdem és una manera menys d'expressar-nos en català. I si us interessen aquest tipus de reflexions sobre la llengua i voleu descobrir paraules que potser ja no sentiu tant però que val molt la pena, us convido a seguir-me a Instagram, Jo Aprenc Català. I parlo de vocabulari, usos reals del català, paraules que recuperem i d'altres que cal defensar perquè continuïn ben vives. O també amb el meu llibre poder trobar propostes de paraules per mantenir opcions genuïnes i evitar els barbarismes.
I Adrià, creus que el fet de les xarxes socials, per exemple, la telefonia mòbil, les traduccions a les pel·lícules de televisió propaguen el fet de que aquestes paraules es perdin perquè cada cop s'usen menys en tots els àmbits més del dia a dia o més públics?
Jo crec que sí, que tendim a reduir bastant el vocabulari, tendim a utilitzar sempre les mateixes paraules i de vegades exposar-nos a contextos diferents, per exemple, amb lectures. Podem veure que hi ha paraules que han desaparegut del nostre dia a dia però que són ben catalanes, són ben genuïnes i no està de menys recuperar-les. Així que És una bona manera mantenir aquestes paraules. I jo, per exemple, a vegades faig publicacions relacionades amb això, paraules que s'estan perdent, però que si no volem que s'oblidin, que les fem servir.
Doncs ja ho sabeu, no utilitzeu la llengua com si fos l'armari de casa, d'allò que et poses sempre la mateixa samarreta i les, perquè la tens amunt de tot i al final agafes la mateixa. No, hem d'anar doncs, movent-nos i també doncs, demostrant que la nostra llengua és molt viva i té doncs, molts sinònims i moltes paraules a les quals doncs, no volem que caiguin en l'oblit. I gràcies a l'Adrià ho aconseguim. I com sempre, Adrià, t'agraeixo moltíssim que hagis estat amb nosaltres aquest dissabte al matí i t'esperem el dissabte vinent.
Jo també hi tornaré a ser com cada dissabte.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
28.724. 2, 8, 7, 2... 4. Serie 75075.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que en la policía se sabía cómo era el DAO, ese jefe impecable, según Marlaska, al que el ministro prorrogó en su cargo cuando le tocaba jubilarse, porque era una figura, cito, indiscutida e indiscutible.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Oye, 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 ¿qué es eso del plan Multienergy?
Pues que Naturgy y Moebego se han unido para que ahorres más que nunca.
¿Y lo de los 40 euros?
Ah, es que si te unes al plan Multienergy contratando luz o gas con Naturgy, te llevas 40 euros de regalo en saldo Moebego.
¿Y ahorro desde el principio?
Eso es. Únete y consulta condiciones en planmultienergy.es.
Mueve.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
COPE Catalunya i Andorra. Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
Notición. Una vecina del barrio de Las Corts cancela 179.000 euros de deuda y ha sido gracias a Área Jurídica Global, especialistas en deudas, inspecciones, herencias y mucho más, con oficinas en toda España y más de 190 abogados. El despacho de abogados y financieros que te ayuda a empezar con tu nueva vida llamando al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Ese miedo a fallar, yo creo que lo podemos extrapolar a muchas situaciones de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Antes de un examen, de una entrevista de trabajo.
El problema fundamental del miedo a fallar es que está haciendo que tu atención la pongas precisamente en evitar el fallo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Gracias a esta sustancia que estaba dentro del arenque, que tenías que revendarlo.
Me estás dejando alucinando, pero ¿quién se le pasó eso por la cabeza? ¿En qué momento alguien descubrió eso?
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
La pregunta que abans se m'ha oblidat dir-te és... ¿Huele a nuevo el Camp Nou?
Huele a nuevo, home. Ja sones, els lavabos volen olorar
una pintura.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Hay alguna forma de consumir menos energía o de gastar menos en esta época de frío?
Pues la respuesta corta es sí, claro. Empiezo por la más básica, que es el termostato.
Es víctima de lo que se conoce como inquiocupación. La alquiló de forma legal y en solo 3 meses sus inquilinos dejaron de abonarle el alquiler. Si nos ponen una vacuna caducada, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Hay riesgo para la salud?
No hay riesgo para la salud, salvo que no estamos protegidos.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Estas últimas semanas hemos conocido estudios que aseguran que España debería invertir más de 100.000 millones de euros. Sí, sí, 100.000 millones. En la próxima década, para evitar inundaciones, hacer frente a la escasez de agua.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En la linterna de COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia, a COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Saber com generar, gestionar i protegir els recursos en un context econòmic incert com el que estem vivint a dia d'avui? Doncs anem a impulsar un canvi de mirada econòmica a través de la presentació de 2 llibres i noves reflexions molt pràctiques que comptem justament amb la presència de Teodor Damàs, economista i autor del llibre Fer diners i gastar diners, que ens aportarà una visió directa sobre la gestió dels diners que tanta falta ens fa. Aquesta trobada vol donar eines reals i aplicables al dia a dia de nostre i serà una oportunitat per entendre millor l'economia des d'una perspectiva propera i estratègica. Molt bon dia, Teodor.
Bon dia, Raquel. Un cop més, gràcies per convidar-me a la COPE.
Faltaria. Ens encanta tenir-te i, a més, que ens donis aquests bons consells que tanta falta ens fan, com quin és avui el principal error que cometem amb els nostres diners.
Jo crec que el principal error seria no ser conscients del que ingressem i el que gastem, o sigui, no tenir el control de les nostres finances. Després, cadascú sap com és de difícil avui en dia, doncs, el tema de l'habitatge, el tema dels fills, el tema de que tot ha pujat molt de preu, però com a mínim intentar amb un Excel, amb qualsevol eina, tenir el control, saber on estem, no? Tocar de peus de terra i dir, ok, ingressem X, ens gastem el 50%, ens ho gastem tot, tenim massa deutes, intentar saber en quina situació estem.
I com pot una persona amb ingressos normals començar realment a generar patrimoni?
Jo crec que és una mica difícil el que diré, perquè és bastant personal, però jo crec que fa falta una certa dosi d'optimisme. I ja sé que és fàcil de dir i no tan fàcil d'aplicar. Però jo crec que sense un cert optimisme innocent, naïf, de dir jo puc, és una mica el que diuen els americans, que si pots, si vols, pots, sense arribar al límit dels americans, però jo crec que ens hem de creure una mica de què podrem, de que a llarg termini serem capaços d'estalviar i aquests diners anar-los posant a treballar per protegir-nos del que ens passarà en el futur, de perdre la feina, de tenir problemes de salut, de tenir problemes de parella, el que sigui. Però hi ha una part d'optimisme, una mica com un nen petit, de dir, doncs vaig a posar diners a la guardiola per tenir un futur millor.
I en el context actual d'inflació, quines decisions financeres recomanaries que prioritzem?
Bueno, jo crec que a vegades algú m'ho pregunta, jo crec que no n'hi ha prou en un context d'inflació com l'actual, que és l'habitual, sempre hi ha hagut inflació, excepte als anys de la crisi immobiliària, la inflació ha vingut per quedar-se. Jo crec que és important no només estalviar, sinó també aquests diners que anem estalviant i que tant ens costen estalviar, anar-los invertint amb seny, perquè ens donin més rendiment que la inflació, ¿vale? Perquè no perdem poder de compra.
Quin paper tenen la mentalitat i els hàbits en la capacitat de generar riquesa?
és el que et deia, jo crec que aquesta part d'optimisme, aquesta part d'hàbit, de tenir un sistema, no? De dir, escolta, del que guanyo o del que guanyem, estalviarem un 10%, i els diners que estalviem els traurem un cop cobrem les nòmines, i podem anar de vacances o no podem anar de vacances, i ens surt a compte viure aquí o ens anem a viure més juny, o potser hem de canviar de feina, o potser algú de nosaltres ha d'estudiar un grau per poder tenir una millor feina o una promoció. O sigui, és ser una mica exigents i tenir un sistema amb una organització i una espècie de normes que no només ens diguin on estem, sinó on volem estar millor en el futur.
I, Teodor, quins són els principis claus del mètode que expliques en els teus llibres Fer diners i gastar diners?
Jo diria que el que deia, sempre s'ha de començar això amb un pressupost, que vol dir, escolta, anem a posar en un Excel ingressos i despeses periòdiques, mensuals, trimestrals, anuals. Hi ha gent que diu setmanals, però seria com una empresa, però potser no n'hi ha per tant. Tenir una mica el dibuix de l'any, no? Ara que estem al gener-febrer, de dir, escolta, ara que aquest any 2026 ha començat, anirà bé, anirà malament, quins retocs hem de fer? Llavors, i això s'ha d'implicar tota la família, des dels fills, fins a la parella, fins a un mateix, fins a qui sigui, i aquesta consciència. O sigui, quan dic el mètode de dir anem a tocar peus a terra, què podem fer per generar més ingressos? Vale? Podem tenir una segona feina, demanem una promoció, demanem que ens augmentin el sou, canviem de ciutat, de país, de sector. O sigui, no és tenir els diners com un tabú que anem mirant el compte i anem patint, sinó allunyar-nos una mica del dia a dia, del compte corrent, i tenir una mica com una reflexió una mica més sofisticada que si fóssim un animalet, no? De dir, escolta, estem aquí i volem millorar.
El Teodor ha dit una cosa que és molt bona, molt màgica i molt important, que és el fet d'escriure. La part visual és molt important. El fet d'escriure en un paper el que tenim, el que podem gastar, el fet de veure-ho ens fa agafar consciència. Exacte, ens fa agafar molta consciència. Però tant amb els diners com amb moltes coses, perquè a vegades el típic, que cada setmana per dir alguna cosa et compres uns caramels que t'agraden molt, i com que els vas comprant a diari, no ets conscient fins que no apuntes en un paper m'estic gastant tant amb aquests caramels, per dir alguna cosa.
És el que jo dic una mica, allò de l'Excel, no? Això, sí, allò de l'Excel, de visualitzar-ho. Vale, volies uns caramels, doncs anem a apuntar-ho. Mira, ens gastem 10 euros al mes de caramels. Sembla una tonteria, però llavors el dia que has de retallar, has de triar si retalles amb caramels o amb llibres o amb cerveses. Llavors dius, mira, doncs els caramels són més importants que les cerveses. Aquest tocar de peus a terra, i ja sé que és una mica trist perquè ens agradaria poder-ho fer tot, però ningú pot fer-ho tot. Ni la persona més rica del món pot estar sempre gastant. En algun moment hem de pensar, no, això no... Hem de poder dir que no a coses, de dir, escolta, això no ens ho podem permetre. I els hem de poder dir als nostres fills, doncs mira, no pots estudiar aquí, o ara no podem anar un mes de vacances, només hi anirem una setmana, o aquest any estem a l'atur, per tant, hem de retallar despeses, o al revés, aquest any ens ha anat molt bé i podem fer un viatge que teníem molts anys pendent de fer. O sigui, és pensar que els diners no són un tabú i això, amb un paper ho visualitzem, en som conscients, impliquem a tots els membres de la família.
I és millor estalviar molt o invertir aviat encara que sigui amb poc capital?
Jo crec que és important estalviar quan abans millor i tot el que estalviem invertir-ho. Però és veritat que per un tema de l'interès compost, quan abans es comença és més fàcil, perquè us permet, encara que estalvieu poquet, doncs a 20 anys vista l'impacte és bestial. O sigui, el creixement de 1.000 euros en 20 anys, si els invertiu bé, té un efecte multiplicador molt més gran que si us poseu a estalviar quan teniu ja 60 anys.
I, Teodor, si haguessis de donar només 3 consells financers essencials, quins serien?
Que trieu bé la parella, que trieu bé on viviu i que estudieu i llegiu al màxim.
Doncs bé, ja ho sabeu, allò de la parella. També és important triar-la bé per gastar més o menys. Sí, jo em pensava que es triava amb el cor, però també s'han de pensar coses.
Sí, és important triar-la bé i ningú ens diu com es fa per triar-la, perquè estem molt influïts per Hollywood, pensem molt el que dius tu amb les emocions i amb els sentiments i amb l'amor i tot això, i clar, són quasi oposats al que seria una bona gestió. I costa molt de dir, no, aquesta parella no em convé per un tema econòmic. No, ningú ho fa, no? Estem molt... Partim molt de la base de que el que compta són els sentiments i l'amor i estar bé amb l'altre, i deixem una mica de banda tot el tema de diners. Llavors, evidentment, l'amor passa per davant dels diners, però de seguida s'ha de poder parlar de com us gestionareu com a parella, vull dir, perquè si no, què farem, no?
Que ser com la dama i el vagabundo, menjar un espagueti entre dos. Doncs, deixant de banda aquesta part meva romàntica, agraïm molt a l'economista Teodor Damàs amb els seus llibres Fer diners i gastar diners, que hagi estat aquest matí de dissabte amb nosaltres. T'ho agraeixo moltíssim i que acabis de passar bon cap de setmana.
Igualment, Raquel, fins la propera. Adéu, gràcies.
I si voleu descobrir on podeu veure com es fa el carbó tal com es feia antigament, una tradició única del nostre territori que trobareu a la carbonera de Cànoves i Samalús. Cada dos anys, durant diversos caps de setmana, entre febrer i març, des de triar la llenya fins a veure com evoluciona la pila dia a dia, a més, podeu parlar directament amb els carboners i conèixer, doncs, les històries, les curiositats, una experiència cultural, familiar i molt viva per gaudir el cap de setmana. En parlarem més i molt millor amb la membre de la Junta de l'Associació El Suïl, la Isabel Valle. Molt bon dia, Isabel.
Hola, bon dia, Raquel.
Isabel, què representa avui dia la tradició del carboneig per al municipi?
Doncs mira, fins la primera meitat del segle XX, el carboneig per Cànoves era una part molt important de la seva economia. Però amb les noves energies, les carboneres i el carbó va caure en desús i van acabar desapareixent. Era una llàstima que un tret identitari del municipi acabés a l'oblit. Per això, l'entitat El Suïl vam organitzar la primera mostra de carboneig cap a l'any 88, i des de llavors, de forma bianual i cada edició amb més força, doncs estem mantenint aquesta tradició.
I com es prepara una carbonera des del primer moment?
Doncs en el passat, quan anaves pel bosc, trobaves tot de places carboneres amb la seva barraca i s'aprofitava d'una carbonera a la següent. Clar, nosaltres tota aquesta feina l'hem de fer cada vegada que fem una nova carbonera. Per això hem de preparar la plaça carbonera, fer una nova barraca i finalment fem la carbonera. Això comença doncs, amb la tallada dels arbres, en aquest cas alzines, que ens ho fa un professional forestal per assegurar una bona gestió forestal del bosc. Els troncs es classifiquen i tallen segons el seu gruix. I a partir d'aquí doncs, fem la barraca i comencem la construcció de la pila. Primer l'ull i després es van apilant al voltant la resta de troncs i finalment es recobreix amb bruc i fagell. El fagell és la terra ja cremada en carboneres anteriors que quan s'escalfa amb el foc de dins doncs acaba formant un forn que és on a dins la llenya s'anirà convertint en carbó. A partir d'aquí, doncs és superimportant la regulació de l'entrada d'oxigen i d'aire a dins de lo que és aquest forn, per tal de que doncs, la combustió continuï i que no es formi flama, perquè si es formés flama en lloc de carbó obtindríem cendra. Això ho fan els carboners, que vellen la carbonera doncs, les 24 hores del dia, que per això també hem de construir la barraca, perquè és allà on dormen, on s'ajupluguen si plou, on es resguarden del fred, etc.
I, Isabel, quant temps pot trigar tot el procés fins a obtenir el carbó?
Doncs això depèn de la carbonera. En el nostre cas, la fem de 30 tones de llenya d'alzina. És una carbonera força gran, és la mida real de les que es fan en la realitat, i això triga unes 4 setmanes.
Déu-n'hi-do. Sí, que el procés no és... s'ha de tenir paciència, vaja, que no és un procés
immediat. Sí, paciència i molta gent que estigui allà batllant i perquè és constant anar fent foradets per a regular l'entrada d'aire. Sí, és molta feina.
Perquè quines dificultats, per exemple, té mantenir viva aquesta tradició a dia d'avui?
Bueno, la feina la fem tota des de la preparació i el carboneig en si. És tot amb voluntaris. En som molts, tant de gent de Cànoves com tenim voluntaris dels pobles del voltant i pobles més allunyats, i Barcelona, Sabadell, etc. El repte és aconseguir mantenir la tradició amb els voluntaris joves. Engrescar les noves generacions, aquest és el gran repte per assegurar la continuïtat.
Clar, perquè quin paper té la gent jove dins aquesta continuïtat del carboneig?
Bueno, nosaltres, en els joves, el primer de tot els intentem transmetre l'amor per la natura i per les tradicions del nostre poble, amb aquesta mostra de Carboneig. Llavors, dins d'això, hi ha moltes activitats a fer. Llavors, això també és bo perquè els joves poden dedicar-se a allò que més els encaixi les seves preferències. N'hi ha que volen aprendre l'ofici de carboner, llavors treballen juntament amb els carboners veterans. D'altres es dediquen a organitzar activitats com jocs, un trail per nens, col·laboren o organitzen el grup de teatre, s'encarreguen del bar, etc. I pels més petitons, doncs fem visites d'escoles, organitzem visites d'escoles de per aquí als voltants, i també fem una carbonera juvenil per nens a partir de 10 anys, que aquesta és molt més petitoneta, la poden fer ells i en un cap de setmana veuen com es construeix i com es genera el carbó amb aquesta carbonera. Vull dir, al ser petita, doncs en un cap de setmana en tenen prou.
I què pot aprendre, per exemple, un visitant que vingui a veure la carbonera de Cànoves i Samalús?
Bueno, això ja us podeu imaginar que la carbonera és un procés viu, vull dir que cada dia que ve un visitant veu una cosa diferent del dia següent. Llavors, per tal que el visitant es pugui fer una idea de tot el procés i no només del que passa el dia de la visita, tenim un espai exposició que hi ha tot d'estris relacionats amb el bosc i amb el carboneig, fotografies i explicacions. A part d'això, cada cap de setmana organitzem activitats relacionades amb el món del carboneig i del treball a bosc, un teatre per una ruta de carboners, concerts, sopars, titelles, balls tradicionals, jocs tradicionals, etc. Tenim un programa molt extens que el tenim penjat a la nostra web i a les xarxes socials, si el voleu consultar, doncs veieu que hi ha moltes activitats relacionades, perquè ja dic, cada dia es veu una cosa diferent, no només de les activitats, sinó de la pròpia carbonera.
Doncs ja ho sabeu, per als que no coneixeu Cànoves i Samalús, doncs és un municipi de la comarca del Vallès Oriental, a la província de Barcelona. Està situat a tocar del massís del Montseny, en una zona molt verda i rural, prop de municipis com Cardedeu o com la Garriga. De fet, és a uns 45 minuts aproximadament de Barcelona ciutat, si no m'equivoco. I doncs avui hem recuperat doncs aquesta tradició que no s'ha de perdre, que és saber com es feia el carbó antigament i que es continua fent, gràcies doncs a l'Associació El Suí i als amics de Cànoves i Samalús. I moltíssimes gràcies, Isabel Valle, per ser aquest matí de dissabte amb nosaltres i explicar-nos-ho també.
Gràcies a vosaltres, Raquel. Un plaer.
De fer-vos propostes d'oci o d'activitats per fer en família o per fer el cap de setmana, justament perquè ens passem la setmana treballant, alguns ja sé que avui dissabte també esteu treballant, però sovint, quan tenim estones d'oci, no sabem o no pensem què podem fer o on podem anar. Per tant, us proposo la ruta de Girona-Bescanó, que és un tram accessible i ple d'encant, de 15 quilòmetres, ideal per gaudir amb calma d'unes aproximadament unes 3 hores, i forma part de la ruta del Carlet, una via verda de 97 quilòmetres que segueix l'antic traçat ferroviari. Aquest recorregut connecta històricament poblacions com Olot o Sant Feliu de Guíxols, és preciós, i la via travessa paisatges naturals de gran valor cultural i mediambiental. Per parlar-ne més i millor d'aquesta ruta inaugurada l'any 1997 que permet descobrir rius, boscos i l'essència del territori gironí, tinc amb mi l'alcalde Xavier Vinyoles i compte que ens ho explica millor. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Xavier, què fa especial el tram entre Girona i Bescanó dins la ruta del Carlet?
Bé, com a especial, jo potser el que més destacaria és que Bescanó està situat en un congost en el que coneixem com el Pas del Gegant, o que que el fa molt proper al riu Ter i que, per tant, és un tram que circula sempre pel costat del riu i, per tant, en un entorn de natura de ribera.
I quin tipus de públic acostuma a fer aquesta ruta? Famílies, esportistes, turistes?
Ui, de tots. Potser el tram que esteu comentant ara, que seria Girona-Bescanó, per la seva proximitat és més utilitzat per famílies i un entorn així molt més distès i molt de passejada. Però la ruta del carrilet l'utilitza moltíssima gent i al final tant hi ha gent que l'utilitza per anar d'un punt a l'altre, per fer esport, per fer grans recorreguts, com per via de circulació per arribar a altres rutes, no? Fins i tot això, arribar a Bescanó i a partir d'aquí deixar el carrilet i anar a fer rutes per les nostres muntanyes i anar a trobar el nostre entorn natural i el nostre entorn cultural.
I, Xavier, quins punts paisatgístics destacaries especialment durant aquest recorregut?
Jo destacaria, en primer lloc, això que us deia, el pas del gegant o el congost de Bescanó, i a partir d'aquí, a la zona de la Barca, etc., doncs, un canvi en el paisatge del riu. El riu s'eixampla una miqueta i trobem trossos de pau i de calma d'un riu molt, molt més tranquil. I una mica més enllà, doncs, poder trobar les restes o els vestigis industrials que hi havia hagut a Bescanó, la fàbrica Grover, o la central amb decoracions modernistes, la central de producció elèctrica del Turó dels Cavalls, el Pou del Glaç més endavant, a Vilanna, etcètera, etcètera. O sigui que aquesta ruta està farcida de punts on podem anar a trobar diferents punts d'interès.
I quina és la millor època de l'any per fer aquest tram?
En quant a comoditat i a clima, evidentment primavera i tardor, però jo us diré que si veniu de Girona, una cosa maca és fer-la en qualsevol època de l'any i anar veient els canvis que va patint la natura i va patint el riu, i per tant poder-los comparar, i tots tenen el seu atractiu, no? Els colors ocres de la tardor o els colors vius i verds de la primavera, poder veure com aquesta natura va canviant.
I quines recomanacions donaries a algú que fa aquest tram per primera vegada?
Doncs que es vagi aturant, que vagi circulant, però que utilitzi la Via Verda com l'eix vertebrador que li permet anar fent sortides, no? Anar a abandonar un momentet la Via Verda i anar a veure el pas del gegant, d'abandonar la Via Verda i passejar pel costat, ben bé pel costat del riu, a tocar d'aigua fins a la Cua del Peix, que en diem, o la Grover, que en breu esperem poder-hi, estem construint-hi una nova passera que permeti encara allargar aquest recorregut al costat del riu, o arribar fins a Vilanna i veure, doncs, aquests vestigis com el Pou del Glaç, que des de la mateixa Via Verda es pot veure i llavors, doncs, també es pot anar a visitar. Per tant, que utilitzi la Via Verda com aquella excusa per gaudir mentre circules, però per anar fent petites aturades.
Bescanó és un municipi de la comarca del Gironès, a uns 10 quilòmetres de Girona, i és preciós, però ja que tinc amb mi el seu alcalde, el Xavier Vinyoles, m'agradaria, Xavier, ja per acabar, què ens recomanaries per visitar Bescanó?
Què us recomanaria? Doncs Bescanó, com a municipi, tenim el nom de Bescanó, però al final Bescanó és un municipi de pobles. Per tant, que ens vinguin a veure, que ens vinguin a visitar, on trobaran una gent amb cultura de poble i, per tant, acollidora, i que l'aprofitin per visitar els pobles que conformen el nostre municipi i veure les diferències, no? I puguin aturar-se a Sant Pere i al mosaic romà de darrere Sant Pere, de Montfullà, per tant, un poble que integra Bescanó, que puguin arribar a Vilanna, que puguin arribar a Trullàs, que puguin arribar a Estanyol, i per tant anar percebent els canvis de paisatge, els canvis de tipologies de poble i per tant, poder veure tot el Bescanó amb la seva dimensió.
Doncs moltíssimes gràcies de tot cor per ser aquest matí amb nosaltres, Xavier Vinyoles, alcalde de Bescanó, i us envio una abraçada enorme a tots els amics i amigues que conformen totes les poblacions.
Molt bé, moltes gràcies, i una abraçada també a tots els oients. Moltes gràcies.
El Barça s'ha de trobar a si mateix. Flick i els jugadors han de recuperar la millor dinàmica per a corregir errades pròpies i adversitats alienes. Ho expliquem amb els número 1 de la ràdio esportiva. Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça-Llevant.
La compra de viviendas se volvió a encarecer en enero más de un 20% respecto a 2025.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Si miramos el alquiler, este ha subido más de un 8% en el primer mes del año. Lo de la vivienda sigue siendo un problemón.
Sobre todo para los jóvenes y hasta los 45 años.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Se nos deja en casa, dice este maquinista. 8 meses en casa. Y no son maquinistas cualesquiera. Fueron formados para conducir esos trenes llamados auscultadores. Como si no hubiera trabajo que hacer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escoltem la cançó The Fate of Ophelia de Taylor Swift, on reinterpreta la figura tràgica d'Ophelia transformant-la en una història de superació dins el món de l'espectacle. Amb bon ritme i alegria, deixem el butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te'n aquest dissabte. Jo sóc la Raquel Camins i et demano que et quedis amb mi.